tratando de vivir. La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i 2, es comença Protagonistes Vila-real.
Molt bon dia, salutacions especials així la seua incondicional, saben que estic així per a que, bueno, per a contar-vos coses i entretindre-vos dos hores, si els pareix bé. Avui és dijous, 7 de maig, i estic acompanyada Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Montse Muñoz, bon dia.
Bon dia.
Txelo Climent, com va la paciència?
Bé, bon dia.
Sí? En bon dia, no? En bona cara. Bueno, pues, lo de la paciència ho parlo i ho dic perquè el Congrés aprova una pròrroga del, en el, és la quarta pròrroga, l'estat d'alarma, durant 15 dies més i mos portarà fins al 24 de maig. Mos diu que...
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga
ens diu que siguem cantant la cançó de Resistiré. I els espanyols li diem...
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo
más, ya no puedo más.
Como una noria.
Total.
Total.
Resistim, ja no puedo más, mon anem a tablas i acabem dient...
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo
estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Lidia, farem, pero despacito.
Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube.
Quiero bailar tu pelo, quiero ser.
Per lo tant, arribem a un consens i ho fem despacito. Desescalem, val? I comencem en esta pròrroga que ens han donat, però en la desescalada. Una desescalada que dilluns que ve, que ja tenim tots moltes ganes, ens diu Maria, com se farà a partir de l'11, farem este despacito.
Exacte. Suposadament la comunitat valenciana es començarà este dilluns 11 de maig ja en esa primera fase. I què és el que podrem fer? Primer, reunions. Es podran reunir un màxim de 10 persones tant dins com fora d'un domicili.
Bien. Bueno, en mi penya no, eh?
Escolteu.
Sí.
Juntos però no revueltos. Distància social.
Dos metres.
Val? I respectant les normes d'higiene.
Correcte.
Siga guants, mascaretes...
Sí, però espera, 10 persones, o sigui, tu dona compte, se posen a parlar dos, tot el més tres, con lo qual ja no podrem tindre conversacions privades ni parlar de coses que només vulguin en una reunió de 10, que s'enteren dos i estiguen més 10.
Perquè és 2 metres de cadascú, imagina't.
Ja.
Com per exemple allò de ixe tint que s'ha posat d'estar, pues no m'agrada molt, aquell... Vale? Continuem, més mesures.
Val, el cotxe, no? Perquè tenim molts dilemes això d'anar a soles. Es permetrà la mobilitat per a realitzar les noves activitats permeses. I com a novetat, podran viatjar en el mateix cotxe totes les persones que visquen en el mateix domicili. És a dir, la meva mare, el meu pare, tot això...
Però tu la compte, ixa norma. Podran viatjar en el mateix cotxe tots els que viuen en el mateix domicili. Que és que ara, si en vivim 8, tots entren dins del cotxe?
Per supost.
Estes normes que mos llança el govern, després com que me los tenim que administrar, no?
Sí, sí. Exacte. Passem a lo que més tirem en falta, almenys jo, els restaurants, no? Restaurants, cafeteries, terrasses...
Ja.
És que això fa falta.
Sí.
Bé, a la possibilitat de recollir menjar per aportar... complementar en la primera fase, en aquesta segona es permetrà l'obertura de terrasses amb un 50% de la seva capacitat, que això han rectificat perquè abans era un 30%.
Uh-huh.
Exacte. Entre les taules haurà d'haver una distància de 2 metres, així que no podrem escoltar les conversacions
mateixa...
de la resta.
Vale, però en la mateixa taula com guarde més 2 metres?
Que...
Pues sí. Seran 2 taules, a lo millor, per 4 persones, dic jo, no?
Exacte, sí.
I encara així no faràs els 2 metres.
Con lo qual seguirem sentint les converses.
Sí.
Millor seguirem sentint-les. No, o és que jo soc molt cotilla, no sé.
La de darrere no podràs escoltar-la tan bé com abans, no?
Sí, però en una taula de 4 persones, on tingui que n'hi haure 2 taules juntes per guardar els...
I 2 metres, segur.
Com al costat et toca una taula d'avorrits, t'enteres de lo que està...
Sí. Això sí, només 10 persones. O sigui, no crideu a tot el barri, ni feu la festa en la plaça.
És que 10 persones, no, 10 a 2 metres, Maria...
10 persones, estem parlant del 50% de la terrassa, poden estar 10 persones en ocupació del
50%. O sigui, tu pots estar en la teua taula, uh-huh, 10 persones, com a màxim. No et pots passar d'això.
Però si tenim
divertit,
que estar...
Divertit.
Si tenim que estar a 2 metres de cadascú...
Exacte. El que estigui al final...
Necessitarem sí, tota la plaça major.
Exacte.
En una taula.
Nosaltres, per exemple, estem ubicats en l'edifici de la Fundació de la Caixa Rural i baix tenim el casino.
20 metres, 1.000 metres quadrats necessitem.
Si Edu, el gerent del casino, obri, podem encontrar-nos en que les taules arriben quasi on estava el...
L'estanc, on està l'estanc?
Sí, on estava Jaume I antes, on estava, on està ara o sigui que... Bueno, jo crec que seria divertidíssim estar desescalant.
Sí, són 20 metres quadrats en una taula de 10 persones. Per compteu, 2 metres cadascú, són 10 persones, són 20 metres quadrats. De cada 20 metres quadrats, 10 persones.
Però també tenim que tindre en compte que hacia la plaça n'hi ha un establiment, que és un estanc,
sí,
i després que està la cua dels bancs, de la gent que va al banc.
Ui, doncs pues aplegarem a la Mayorazga.
No, vos podem trobar, vos podem encontrar que podem arribar a la via del tren.
Sí, 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 sí. Si anem cap a l'esquerra, si anem tal com estic jo posicionat, cap a l'esquerra, a Sant Pasqual. Ja
te
diia jo que Sant Pasqual, la plaça, la plaça. Ja tenia sentit això, jo per això ho dia jo. Hasta la plaça tindrem taules.
Anem a una altra mesura.
No, i ha que dir que es tindrà que desinfectar bé tot el que utilitzem en la taula ISA, no?
Però nosaltres...
A més, no tindrem ja tovallons ni cartes. O sigui, que tindrà que dir el cambrer, tindrà que vindre i cantamos, no? El menú o tot el que mos avellisca.
I mocaors al bolsillo.
A més, vos cantarà el menú de tal manera que quan el cante un com l'altre està a 2 metres, tindrà que cantar-li exactament igual.
Exacte.
O sigui, podem encontrar-nos que els camareros pobres tinguin que pagar-li doblete perquè, clar,
però si anem en guants i en mascaretes, 2 metres és lo lògic, però jo crec que i per menjar com ho farem? Tindrem que llevar la mascareta, ficar-me-la, llevar-me-la, ficar-me-la?
Home, no crec que... un forat.
No, però, a veure, imagineu-vos. No, dins d'un restaurant, en la mascareta.
Sí, Montse, però per menjar la mascareta me l'hem de llevar, això ho sabem segur.
Sí, 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 no, claro, claro, a veure. Però jo me referís...
Una vegada arribem, jo penso que tindrem que posar la mascareta i plegar-la. I quan parlem amb el camarero, tornar a posar-me-la, no? Dic jo, per...
Quin mareig.
Ah, veus
bueno,
tu?
És un al·licient més de l'esta nova convivència, no?
La nova normalitat.
Eso es.
Que no és nova normalitat, això no és normalitat.
És nova, és diferent.
No tenim més remei.
No, és una extra normalitat.
Passem als comerços, perquè es permetrà l'obertura de botigues de menys de 400 metres quadrats sense cita prèvia, amb un aforament màxim del 30% de la seva capacitat i mantenint sempre la distància de seguretat de 2 metres. Així mateix, els majors de 65 anys dispondran d'un horari d'atenció preferent. Respecte a la higiene al local, es contempla que realitzi la desinfecció del local 2 vegades al dia.
Vale. En cita prèvia o ja no?
Sense cita prèvia.
Muy bien, correcto.
O sigui, però
ara ja podem anar.
Anar, però no tindràs que estar dins la tenda. O sigui, jo crec que no, es faran fora també. Perquè si és el 30% de la seva capacitat, ells te diran hasta quants. O sigui, que no tindràs que esperar.
Segons el metres que n'hi hagi una, dos o tres persones podran estar.
Parlem també dels velatoris, perquè la capacitat de persones en els velatoris quedarà limitat a 15 persones si és a l'aire lliure i 10 si es correspon a espais tancats.
Bueno, en este cas tindrem al gerent de la funerària Sant José, que ens dirà exactament com van aplicar aquestes normes.
Després passem també als mercats ambulants, que ja hem vist que han retornat a les ciutats, no? Es permetrà el funcionament de mercats ambulants a l'aire lliure sempre que es mantinga la distància i condicions de seguretat entre els llocs, però els llocs quedaran limitats a un 25% dels habituals i amb un aforament màxim d'un terç. O sigui que no tindrem tanta parada com venia sent sovint.
Alguna anada a algun mercat este cap de setmana que ja s'ha fet?
No, el de la fruita i verdura, jo conec gent que ha estat i va dir que bé, perquè d'això, però que feia moltíssima calor, el dissabte feia moltíssima calor i que no va haver tanta gent com s'esperava.
A més, la gent, després d'un un llarg temps fent-lo d'una manera, costa tornar a aquesta nova normalitat.
Sí, sí, sí.
Tenim alguna norma més?
Sí, per últim, els llocs de culte, les esglésies i els llocs de culte tornen a obrir les seues portes, però només podran ingressar un terç de la seva capacitat total. O sigui, això és tot un terç, excepte les terrasses, que són un 50.
Maria, parlant dels mercats, el que es fan ja els mercats de productes tant de tèxtil com de fruita i verdura?
No, ara han fet sols de fruita. Ah. O sigui, així per ara no es parla cap de tèxtil. Jo crec que per a ells a lo millor és un poquet
I
més
també,
complicat
també,
que per a una tenda si no pots tocar.
Txelo, tu m'hi apuntaves antes, els mercats eren pels que tenen producció pròpia, em deies.
Sí, sí, per a la gent que té producció,
que cultiva en casa,
que cultiva en ells i que després és als mercats i ho ven.
Sí, el que no se volia era que anaren al mercat d'abastos, compraren i que se venguera al carrer. Volien que sí, que fora tot propi i bueno, de casa, com se dia.
Si me dones permís, anem a la pausa perquè tenim un poc de polèmica. Resulta que Miguel Barrachina ha dit que els hospitals de campanya no tenen vàters, que tenen que anar en orinals, con lo qual n'hi ha cabreo en la Generalitat. I anem a parlar en Irene Gómez de Podem, en una pauseta i que ens explique com ha sigut això.
Susana, l'hospital de campanya de Castelló quan ha costat?
Els tres hospitals, el de Castelló, sí, el de Alicant i el de València, 8,6 milions d'euros.
S'han utilitzat aquests hospitals?
Que jo sàpiga, el de Castelló encara no està en marxa, que és el que, bueno, del que m'he preocupat, encara no està en marxa, i efectivament els sanitaris no estaven posats. Jo estava present i no s'utilitzava més per a que els sanitaris dels hospitals anaren a fer-se la prova del Covid. Això era el que m'havien informat a mi, però de lo que t'informen, a lo que realment se diu dins, perquè a tu te conten, però n'hi ha una part oficial i una part que no és oficial. Claro, jo puc filtrar lo que no és oficial per a poder contar-lo sense que perjudique massa als treballadors de la sanitat pública. Anem a una pauseta i continuem.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593. Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Vale, com bé he dit fa una estoneta, tenim a Irene Gómez, que és portaveu de Sanitat de Unides Podem. Bon dia, Irene.
Bon dia.
Irene, mire, le voy a poner un corte de voz de Miguel Barrachina sobre unas afirmaciones que ha hecho de los hospitales de campaña y ya luego usted comenta sobre ellas.
Muy bien. No son tres hospitales de campaña, son tres chapuzas. Es decir, no hay previstos aseos y, por ejemplo, quien está
que no tienen baños.
No tienen baños.
¿Y qué hacen los sanitarios?
Uno de los muchos errores de esos 9 millones de euros es que no hay baño, así como efectivamente IFEMA, que se construyó en 18 horas, tiene, además de los baños de IFEMA, módulos específicos de baño. Aquí lo que se prevé es que se haga que uno haga sus necesidades en la cuña, lo que tu madre y la mía llamarían el típico orinal. Sí, sí, sí. Lo cual, con una epidemia que uno de los síntomas es la descomposición, claro, esto es insoportable, es decir, es un error mayúsculo por el cual la comunidad valenciana va a derrochar otros 9 millones de euros. Oye, qué
Irene.
Sí.
¿Ha escuchado lo que ha dicho Miguel Barrachina?
Sí, 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 claro que sí. Bueno, pues, ¿qué voy a decir yo al respecto? Pues, que a nosotros nos parece que el PP es igual a generador de crispación política. Se ha quedado desarmado y lo único que demuestra con este bulo de los alemanes en los hospitales de campaña es que lo que mejor saben hacer es bulo política, politiqueo puro. Yo creo que así no saldremos de esta crisis, porque, a ver, el señor Barrachina es, si mal no recuerdo, es miembro de la Comisión de Agricultura y también de Infraestructura. Yo creo que debería dedicarse a aportar en ese ámbito en vez de estar haciendo politiquería con el tema de la pandemia, con el tema de cómo estamos tratando de solucionar con las medidas pertinentes la vida de las personas, la salud de las personas. Yo creo que deberíamos todos juntos empezar a pensar en la reconstrucción de nuestra comunidad autónoma de España, ¿no? De España, el pueblo de España da una respuesta eficaz a esta pandemia.
Irene.
Cocinándose en casa, cumpliendo las medidas de las autoridades sanitarias, y yo creo que el PP, flaco favor, le hace a su agrupación política con estas declaraciones que son buenas.
Pero, Irene, esto iba a preguntarle. ¿Están equipados los 3 hospitales de campaña?
Sí, claro que sí. Hace unos días, en respuesta al bulo de este diputado del PP, pues se ha puesto una noticia, se ha puesto en la prensa una noticia donde se claramente se demuestra de que los hospitales están equipados con baños como tiene que ser.
Mire, yo Irene, le pregunto.
Ya no tienen más
disculpe.
Este tipo de mentiras y bulos porque no tienen más que aportar.
Disculpe, Irene, le pregunto, no sé, en el Hospital de Valencia y el de Alicante, porque lógicamente Radio Villarreal está situada en la provincia de Castellón. Yo le pregunto a usted, ¿en el Hospital de Campaña de Castellón sí están ya los sanitarios instalados?
Sí, claro que sí, como le digo, ya se ha demostrado que...
¿Y sabe cuánto tiempo llevan...?
Con fotografías que están todos equipados,
¿sabe usted,
están en funcionamiento.
¿Sabe usted cuánto tiempo llevan instalados los sanitarios en el Hospital de Campaña de Castellón, más o menos,
No, con fecha no le puedo decir, pero los hospitales de campaña que se han puesto en funcionamiento hace más de 2 semanas o 3, no recuerdo bien cuál fue el primero, me parece que fue el de Valencia.
Sí, el primero fue... mire, yo lo que le puedo decir es que en el de Castellón llegaron unos sanitarios para instalar, unos váteres para instalar, y se los llevaron porque hacían falta en Valencia. Es decir, esto fue ahora aproximadamente... si no recuerdo mal, 2 semanas, lo que no sé si posteriormente a Castellón llegaron. Usted me dice que ya han llegado a Castellón, ¿no?
Yo le digo por lo que he visto en la prensa. Sí. Que los hospitales de campaña están montados, claro que han sido de forma progresiva, y lo que sí sé es que están todos totalmente equipados.
Dale, en este momento ya tenemos los hospitales de campaña equipados. Ya usted puede acreditar como portavoz de sanidad que están equipados. Otra de las cosas que nos preocupa bastante es, anunciado desde el gobierno, que ponen en manos de cada comunidad autónoma el que empiecen a hacer los test, les dan a los médicos de familia de cada pueblo, para que hagan ya los test rápido. ¿Usted sabe cuándo vamos a disponer de estos test?
Yo tengo entendido que a principios de esta semana se dio la orden de que se hicieran los test rápidos, que es una nueva forma de atención que se está haciendo. Yo personalmente le puedo decir que una persona que conozco muy cercana a mi familia, el martes tuvo una emergencia, se le hicieron el test porque llegó con fiebre.
Disculpe, vuélvalo a repetir. Irene.
A las personas que se acercan a urgencias o a
centros de salud.
Irene, disculpe, es que se oye mal.
La característica de probablemente ser un positivo de COVID-19, entonces les hacen el test pertinente.
O sea, es que no lo hemos oído bien, se ha movido y el teléfono se ha distorsionado. En este momento ya se están haciendo los test rápidos en los ambulatorios.
Yo le hablo del servicio de urgencias.
Vale, de los hospitales.
Sí, en el Hospital General, sí. Específicamente en el Hospital General de Castellón, sí. hace 2 días, la noche del martes,
sí.
un conocido mío muy cercano tenía síntomas de fiebre y vómitos y se acercó a urgencias y le hicieron el test.
O sea que en el Hospital General sí que puede usted decir que ya tienen los test, pero ¿usted tiene conocimiento de cuándo llegarán a todos? Porque en definitiva son los médicos de familia los que tienen que encargarse de, para que el desconfinamiento sea definitivo, ya empezar a saber quién son positivo y quién, en la población empezar a diferenciar. ¿Usted sabe cuándo llegarán a esos médicos de familia?
Mire, los médicos de familia están por una orden de la consellería, están habilitados para prescribir los test.
Sí.
Y lo hacen según el criterio de esa orden, que es que cumplan los pacientes que se acerquen con las condiciones para poder hacer el test, como le dije hace un rato, depende de las características con que se acerquen. Los médicos tienen la competencia
de poder hacerlos ya. Es que no le habíamos oído. Es que no lo habíamos oído porque había un momento que se había distorsionado el teléfono. Es decir, que esto ya se ha puesto en marcha, que evidentemente el criterio del médico será el que dirá quién tiene que hacerse el test y quién no tiene que hacerse el test, con lo cual empezaremos a saber qué grado de población hay contagiada, ¿no?
Así es. Con los resultados se tendrá que saber la población, el número de población que tiene la infección.
¿Generalitat Valenciana está gestionando bien esta pandemia?
Por supuesto que sí, no le puedo decir otra cosa. Mire, la Generalitat Valenciana ha sido pionera en implementar medidas en la pandemia. Claro que lo está gestionando bien, no existe ningún manual. Ningún gobierno estaba preparado para esto. No existe ningún manual de cómo gestionar una pandemia. Entonces, yo creo que por supuesto que lo está haciendo bien. Sí.
A partir de ahora, usted acaba de decir que solamente se le hará el test, si lo volvemos a recordar, solamente a las personas que tengan algún tipo de síntoma. Es así, ¿verdad? Porque mire, yo estoy hablando con usted y me envían WhatsApps y me preguntan si a partir de la semana que viene podrán hacer el test. Volvemos a recordar, si no, usted me corrige. Solamente se le harán los test a quien el médico de familia considere que es una persona que sí que se le puede, o sea, que es una persona que probablemente pueda tener un coronavirus. ¿Es así?
La Consellería de Sanidad ha repartido casi 100.000 test PCR en los hospitales valencianos. Entonces,
solamente a los que presenten síntomas.
Son los test que son más fiables para detectar el COVID. Entonces, yo creo que en un plazo, me parece, sí, en un plazo máximo de 24 horas, todos los casos que se presenten estarán bajo control.
Mire, le pregunta a mi compañera María, que la tengo a mi lado, quiere hacer una pregunta.
Sí, buenos días, Irene. Mire, tengo entendido que son muchos los centros de salud que podrían abrir ya a partir de la semana que viene, pero hay muchos ambulatorios que son un poco reacios a que se vuelva a reabrir ya mismo esos centros de salud.
Vale, ¿y cuál es su pregunta?
Exactamente, si se van a poder abrir, si hayan decidido que se van a abrir, si finalmente no. Sí.
Mire, la Consellería de Sanidad es la máxima autoridad aquí en el País Valenciano para emitir órdenes o órdenes para el funcionamiento y la prestación de atención a la población.
Usted está diciendo, claro,
no puede ser que ningún
centro de salud pueda decidir o no, ¿no?
Pueda decir claro. que no
No tiene potestad. Si Consellería decide que se abran todos los centros de salud, evidentemente tendrán que estar todos los centros de salud abiertos. ¿Es así, Irene?
Así, claro, así es, sí.
Entonces, usted manda un mensaje de tranquilidad a la población. ¿Considera que en la Comunidad Valenciana podemos pasar a la fase siguiente?
Yo creo que sí, justamente me parece que ayer ha sido que la consejera de Sanidad ha emitido el informe, lo ha dirigido al Ministerio de Salud, al Ministerio de Sanidad, y allí hay un comité de expertos compuesto por 12 personas que están evaluando los informes de Estado de Autonomía. Yo creo que nosotras somos una de las autonomías que probablemente pasará a la fase 1. No veo que sea lo contrario.
Irene, muchas gracias por haber entrado en la radio y aclarar, bueno, estas dudas que en este momento tiene la población, que sabe que son muchas. Le volvemos a decir lo que nos llega a nosotros. La gente demanda test, quieren descartar el saber si están contagiados o no, y sobre todo que se pare esta pandemia, y esperamos que sí que lleguen esos test cuanto antes a los ambulatorios y que los médicos de familia puedan hacer esa prueba. Yo le pregunto a usted personalmente, y no le pregunto a Irene Gómez, la política, sino a Irene Gómez, la persona. ¿Usted considera que el mejor método para parar esta pandemia es hacer muchos test?
No soy experta en el tema, pero por lo que he venido siguiendo y escuchando a los expertos, entiendo como persona, que los test PCR son los más fiables para detectar los positivos. Entonces, yo creo que sí, que es necesario. Pero también hay que entender que ha habido mucho problema, mucho obstáculo para la compra de los test, para la compra de mascarillas, para la compra de material de protección de nuestros profesionales sanitarios, que por cierto quiero hacerles llegar un reconocimiento a su impagable labor que están realizando, cuidando, curando y salvando vidas. Ha habido muchos problemas, muchos obstáculos en la compra de estos productos, de estos materiales, porque se podría hablar hasta de pirateo, la verdad. Ustedes habrán escuchado que aviones paralizados en determinado país, aviones que no los han dejado salir, gobiernos que se han quedado con material, etcétera, porque claro, esta es una pandemia y la gente está desesperada, y una forma de manifestar esa desesperación pues es haciendo uso de este tipo de acciones, ¿no? De paralizar aviones con material y quedárselos. Bueno, pues yo como persona pienso que sí, que los test son una buena, la mejor opción para contrarrestar la pandemia.
Irene Gómez, de Unidas Podemos, muchas gracias por haber intervenido esta mañana en la radio, y esperemos volverla a tener para que nos vaya aclarando estas dudas que nos surgen a la población y que tanto nos preocupan.
Cuando quiera, Susana, gracias a usted.
Muchas gracias y buenos días.
¿Dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Volem estar a prop de tu.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos. Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país al llarg de la història han superat sempre totes les circumstàncies més complicades i esta vegada també ho aconseguirem. Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
És el torn de parlar amb la diputada nacional del PSOE, Susana Ros, bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies una altra vegada a vosaltres, a Ràdio Villarreal, per estar ahí.
Bé, jo crec que des de l'executiu estatal estan contents, no?, per a veure i si té endavant a mi sa pròrroga de l'estat d'alarma.
Efectivament, perquè és una qüestió de responsabilitat, perquè la renovació de l'estat d'alarma ens permet detindre més encara l'expansió del virus. Aquesta renovació de l'estat d'alarma suposa, és a dir, protegir la sanitat pública, no? la salut pública, que això suposa salvar vides, no? Esta és la única ideologia que n'hi ha en la renovació de l'estat d'alarma, no? I, a més, és que necessitem limitar la pròrroga, la propagació del virus, no? I això s'aconsegueix també en la pròrroga de l'estat d'alarma. I per què no, se preguntarien, i per què no podem continuar en la desescalada sense l'estat d'alarma?
Correcte.
Pues perquè, a veure, és la pregunta que se faria qualsevol ciutadà, no? I, clar, n'hi ha que explicar molt bé que alçar ara l'estat d'alarma seria un gran error absolut, imperdonable i total, perquè totes les ajudes que estan rebrent les persones més vulnerables, les persones treballadores, les pimes i els autònoms, no? Estan baix aquest paraigües de l'estat d'alarma. I, a més, alguna reivindicació que han fet arribar les comunitats autònomes, els presidents i presidentes de les comunitats autònomes al govern, s'han vist reflexades també en este nou estat d'alarma, que demanaven al govern, no, com que les comunitats autònomes i els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania, tindre un paper més protagonista en la desescalada, no? I el compromís del govern és de fer un cogovern, no?, perquè aquesta desescalada sigui consensuada en les comunitats autònomes i en els ajuntaments. En resum, es tracta d'anteposar l'interès polític a l'interès de salvar vides de les persones, no? I és una irresponsabilitat el que està fent la dreta i l'ultradreta d'aquest país dient no a la pròrroga de l'estat d'alarma, perquè l'estat d'alarma suposa protegir la salut pública i salvar vides.
I el més important, no?, també que aquesta mobilitat entre comunitats autònomes no siga per ara una realitat.
Efectivament, i avui les notícies ja sabem, no?, pues com va a ser o com han demanat les comunitats autònomes, no?, el passar a la fase 1. Les comunitats autònomes i els ajuntaments són les que més coneixen la realitat del dia a dia, no?, de la seva província, del seu municipi, de la seva comunitat. Per tant, no pot ser per totes les comunitats de la mateixa manera, i la responsabilitat compartida del govern i les comunitats autònomes i els ajuntaments és molt important per anar passant de fase en fase. No pot ser per tots igual. I aquesta mobilitat a la que estem parlant d'una província a una altra, val, és la que ens permet la pròrroga de l'estat d'alarma.
I l'executiu estatal té pensat que l'estat d'alarma es prorrogui en totes les fases del desconfinament?
Bueno, pues anem a veure com també se desenvolupa aquestes fases de desescalada, com són també els resultats dels contagis i de la gent ingressada, no? I seran pues els consells dels científics, no?, com està fent el govern, que està totes les mesures estan avalades per els consells dels científics, no? Pues anirem mirant com se va desenvolupant. No podem avançar el que passarà dintre de 15 dies, perquè aquesta és una situació molt desconeguda i no sabem com va reaccionar el virus en aquestes noves mesures. El que tenim que fer és que la responsabilitat i el bon comportament que han tingut la ciutadania durant el confinament sigui també la mateixa en la desescalada, i això ens portarà, estic segura que ens portarà a arribar a pues, aconseguir la meta, no?, que és la de tornar a una nova normalitat. No tindrem una normalitat com teníem abans, no?, d'aquests dos mesos, fins a que no tinguem una vacuna o uns tractaments que ens permetisque pues, frenar totalment aquest virus, però sí tornar a tindre una nova normalitat.
Sí, bé, este cap de setmana és el principi, no?, d'aquesta nova normalitat, perquè totes les comunitats han demanat passar a la fase 1, excepte Castilla i León, i després Catalunya.
Efectivament, han sigut les dos comunitats que baix la responsabilitat i a més, ells sabran, no?, perfectament, perquè són els que més coneixen la seva situació i el grau de responsabilitat que han tingut d'esperar-se, pues, a lo millor una setmana més, no?, a passar una segona fase.
Parlem ara un poquet de matèria d'igualtat, no?, perquè el dilluns es va reunir el Ministeri d'Igualtat per fer el sectorial d'igualtat i repartir els fons entre les comunitats autònomes i ajuntaments. Expliquem-nos un poquet per a què serveixen aquests fons.
Pues bueno, se va celebrar la sectorial d'igualtat, que és el Ministeri d'Igualtat en totes les conselleries d'igualtat, en totes les comunitats autònomes, no?, per distribuir els fons que contempla el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Uns fons que van destinats tant a les comunitats autònomes com als ajuntaments, i que es permet emplear aquests diners per fer projectes para hacer proyectos o inversiones en la lluita contra la violencia de género. Aquesta mesura es muy importante porque una de las condiciones que van a ficar el Partido Socialista para aprobar este pacte de Estado de violencia de género van a ser dos condiciones. Primera, en que el pacte estiguera dotado económicamente, porque el PP no lo había presupuestado económicamente y nosotros van a demandar que era una mesura esencial y prioritaria, ¿vale? El que se dotara económicamente y después de que n'hi haguera una comissió de seguiment d'avaluació del pacte d'Estat contra la violència de gènere. I prova d'això és que pues bueno, se han distribuït ja per tercera vegada aquests fons per les comunitats autònomes i pels ajuntaments i que la comissió de seguiment del pacte d'Estat és una comissió no legislativa que existeix en el Congrés dels Diputats i que, a més, ja adelante de que el proper dilluns 18 de maig compareixerà la ministra en aquesta comissió per explicar totes les mesures i per explicar tot el que ha suposat aquest estat d'alarma en la lluita contra la violència de gènere, però també per fer un seguiment d'aquest pacte d'Estat i totes les mesures que cal impulsar novament novament per completar el pacte d'Estat. Per tant, és molt important perquè s'estan fent junt a les comunitats autònomes i als ajuntaments, un pacte d'Estat que van signar i ens van comprometre el Partit Socialista, no?, a que fora un pacte de complir més de 200 mesures per ajudar a les víctimes de violència de gènere, als seus fills i a les seues filles.
Sí, jo crec que ara fa més falta que mai, no?, en aquesta situació de confinament, que ha pogut ser un risc per a totes aquestes dones que pateixen violència de gènere.
Sí, perquè a més les estadístiques ens estan dient de que durant aquests mesos de confinament les cridaes al 06, no?, i als sistemes que n'hi ha, com l'AlertCox, pues s'han augmentat molt considerablement, no? I jo torno a fer un cridament a aquesta responsabilitat social que tenim tots, no?, de que en aquests dies que estem tots i totes a casa, les parets poden parlar i ens poden dir moltes coses. La responsabilitat de la societat també a involucrar-nos en que si al voltant nostre estem comprovant com pot existir un cas de violència de gènere, siguem capaços de, com a societat, no?, involucrar-nos, fer denunciar el cas i no callar-nos. No? I no callar-nos, perquè el silenci es fa còmplices del maltratador. Per tant, una responsabilitat a la societat que està demostrant un grau de molta responsabilitat. I jo sempre sol dir de que si aquesta societat va ser capaç d'acabar en el terrorisme d'ETA, ara tenim en aquest segle un compromís molt ferme de combatre i acabar en aquest terrorisme masclista.
Sí, diputada, jo sóc una de les que pense que el que fa falta per acabar en aquesta violència de gènere és educació, no? No sé si en la nova llei CELA es proposa alguna nova matèria en esta sintonia.
Més que mai, i els exemples ens ho estan demostrant, que la base primordial és l'educació, no? I prova d'això és que tenim ja diversos casos, no?, de que s'han pogut salvar vides de dones perquè algun dels seus fills i filles ha cridat per telèfon al 06.
Sí.
Si este xiquet o xiqueta sabia que tenia que trucar a aquest telèfon, ¿vale?, és perquè algú li ho ha dit, o bé en l'escola o en algun taller que ha fet de principis, no?, d'igualtat i de lluita contra la violència de gènere. És més important del que ens imaginem. I perquè de lo que no se parle no existís. I si tu no es comences a ficar damunt de la taula certs comportaments que molta gent se deu de pensar de que són normals, no?, i que entren d'una normalitat, és a dir, si no parles de que això no és veritat i que no està bé que se faci, Pues mai donarem aquests passos. La educació és la principal ferramenta per acabar en aquesta lluita de desigualtats i de lluita contra la violència de gènere.
Perfecte, diputada. Pues moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat un poquet amb nosaltres de tot això.
Com sempre, un plaer i a la vostra disponibilitat i agrair-vos el treball i la tasca que esteu fent encara més durant aquests mesos de confinament.
Moltes gràcies. Adeu.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
Parlem ara amb el diputat nacional del Partit Popular, Òscar Clavell. Bon dia.
Molt bon dia.
Què ens pot comentar de tot el que va ocorrir ahir al Congrés dels Diputats?
Bueno, pues a 4-6 quilòmetres de distància, no, perquè encara estic així en casa en la vall, pues seguíem amb molta atenció i amb molta preocupació el que estava passant ahir en el Congrés dels Diputats. I la veritat és que jo crec que el resumen, si tinguem que resumir-lo en algo, és que l'estat d'alarma no pot servir per a tapar la incompetència del govern, de Pedro Sánchez. No pot ser que una persona que ha tingut el mando únic durant tantes setmanes dins de l'estat d'alarma hagi demostrat que és un incompetent a l'hora de poder eixir d'esta crisi primera sanitària i després que ja la tenim damunt la crisi econòmica que ve en moltíssima força. I és el que va passar. El Partit Popular, en el que me respecta, pues ja li va anunciar que agarrava algunes mesures o no podrien votar-li a favor de la prorroga de l'estat d'alarma, que és el que va passar ahir. Igual que ja hem anunciat que si no canvia actitud en la pròxima votació li votarem no a l'estat d'alarma. Per tant, considerem que no pot ser que després de tres pròrrogues anteriors aprovades en el vot positiu, en el vot afirmatiu per part del Partit Popular, sense cap tipus d'objecció, torna a dir, no li van ficar cap pega ni cap condició per poder votar sí a l'estat d'alarma i en totes les condicions que ens ha presentat el Partit Socialista. Però ha arribat el moment en què, com dia, Pedro Sánchez s'ha declarat o s'ha demostrat ser un incompetent a l'hora de poder traure-nos d'esta situació. No pot ser que la recuperació econòmica. No pot ser que els 4 milions d'espanyols que estan pendents d'un ERTE estiguin vinculats a l'estat d'alarma. Tenim que desvincular aquesta situació econòmica, tenim que desvincular la situació dels espanyols que estan patint moltíssim, d'aquests autònoms, d'aquestes pimes que estan patint ja en cascar les conseqüències de la incompetència del govern de Pedro Sánchez i de Podemos a l'estat d'alarma. Per tant, n'hi ha que donar també veu i opinió a les comunitats autònomes. Han vist com comunitats com la de Madrid, com la de Múrcia, com la d'Andalusia, com la de Galícia, que per casualitat, governades per el Partit Popular, han sigut les primeres que van agarrar decisions. Per exemple, la de tancar col·legis, per exemple, la de donar material sanitari als professionals sanitaris o a les persones, als ciutadans, mascarilles, de poder fer tests, de crear aquest magnífic hospital de campanya que va ser Nifema, que ja s'ha tancat, afortunadament, i ja no fa falta. No com, per exemple, la Comunitat Valenciana, que continuem esperant aquests tres hospitals de campanya promesos per Ximo Puig i que encara continuem esperant. Però, bueno, per tant, i per tantes altres coses, i simplement perquè l'estat d'alarma no pot servir per a crear o fer política barata per darrere, torna a dir, aprofitant-se d'aquest mando únic de Pedro Sánchez. No pot ser que en ple estat d'alarma s'intente aprovar una llei d'educació nova. No pot ser que en ple estat d'alarma s'aprove una llei d'eutanàsia o s'aprofite per a que Pablo Iglesias siga membre del CNI o per a aquestes vivendes que se'ls facilite l'entrada a persones ocupes i que puguen estar empadronades en aquestes vivendes ocupades, o que desaparegui el portal de transparència del govern d'Espanya. De tantes, hi ha tantíssimes altres coses, per exemple, eliminar la llibertat de premsa i d'expressió en aquest país. Crec que s'està atacant els valors fonamentals de la Constitució, s'està atacant els valors fonamentals de la democràcia en Espanya, aprofitant-se d'aquest estat d'alarma.
Diputat, a mi m'agradaria, i també per als oients, no?, que s'explicara exactament per què estan en contra d'aquest estat d'alarma, no? Perquè el govern explica que és perquè el desconfinament es faci millor i que la mobilitat no s'estenga, o sigui, pa fer que la mobilitat entre les comunitats siga com toca en cada fase.
Mira, és que n'hi ha que tindre clar un plan de desconfinament. És que no se pot actuar a salto de mata. No se pot eixir avui el govern a dir algo i demà, perquè n'hi hagin pressions socials en contra, pues fer lo contrari. Per exemple, les terrasses dels bars. Se diria que al principi només admetria un 30%, després va ser un 50%. Els alumnes no sabem si tenen que tornar o no tenen que tornar, si tenen que tornar el 50% o només té que tornar una part, si tenen que tornar només els d'infantil, dels pares que treballen o dels que no treballen, si tenen que tornar els alumnes de segon de batxillerat que estan enfrontant-se a la prova del selectiu per accedir a la universitat i fer els estudis que vulguin. És que no sabem res a dia d'avui. És que n'hi ha que tindre un plan de desconfinament exacte, pues necessari, un pla de desconfinament concret, que ens indique les coses que se tenen que fer. El que no pot ser és que se diga ui una cosa i en el BOE isca publicat aleshores una cosa molt diferent. I la improvisació és el gran problema que estem patint en Espanya. Perquè en altres països d'Europa, que també ha passat el Covid d'aneu per aquests països, les conseqüències no han sigut iguals, pues perquè tenien plans de desconfinament, perquè tenien plans concrets que anaven aplicant conforme corresponia. Així no se pot anar a salto de mata, així la improvisació mos està matant literalment. El que no pot ser és que no sapiam la realitat a peu de carrer, no sapiam la realitat de la quantitat de persones que han perdut la vida per aquesta pandèmia, perquè se parla de 26.000 números oficials, però és que tot el món diu que són més. No coincidir, no ho diu el Partit Popular, no coincidís en els datos en els tribunals de justícia, en el Ministeri de Sanitat, en els registres civils, és que no coincidixen. No sabem la realitat del número de contagiats que som. Vostè o jo perfectament podem estar contagiats i no ho sabem. I no ho sabem. O qualsevol persona que ens estigui escoltant. Podem ser asimptomàtics, però sí que podem estar transmitint aquesta enfermedad del Covid-19 sense enterar-nos, sense saber que som transmissors. I l'única manera de poder saber, de poder tenir aquesta informació, és test, aplicar test a tot el món i que sapiam el que està sa i el que està contagiat. El que està contagiat, que se quede en sa casa, que passe la quarantena i només poder posisca al carrer i faci la vida normal. El que no estigui contagiat, que faci la vida normal, que torni a treballar, que vagi al seu puesto de treball, que n'hi hagi un control real de la situació del carrer i no conforme està passant. O els sanitaris. Si és que els sanitaris, si els primers que tenen que estar testats són els sanitaris, són els que estan en primera línia de batalla, els que estan curant-nos, els que estan salvant-nos la nostra vida i estan ells perdent la seva vida perquè no tindre aquesta protecció sanitària corresponent o simplement sense saber si estan infectats o no. Mire, i dono les gràcies, però estic preocupa que, per exemple, en aquesta província, no estic parlant d'una altra província, Espanya, en esta, si s'estan fent test, és gràcies, torno a dir gràcies a les empreses privades que estan deixant els seus diners, que estan arreplegant diners d'aportacions individuals o col·lectives per a poder fer test, per exemple, als centres socials o als centres de majors o als centres de discapacitats. On no arriba l'administració autonòmica o nacional, on no arriben els governs del Partit Socialista, estan arribant els voluntaris i estan arribant les empreses, està arribant la societat civil. Està demostrant que la societat civil en aquests moments està molt per davant de l'acció del Partit Socialista.
I què les pareix des del Partit Popular la nova postura de Ciutadans apropant-se al govern central?
Mire, això ho tindré que explicar Ciutadans. Jo no sóc ningú, no sóc una veu autoritzada de Ciutadans per a poder parlar de la seva decisió. Jo crec que després de veure lo que van veure ahir, Inés Arrimadas i Ciutadans té 2 setmanes a partir d'ahir, ja ha passat un dia, per a comprovar que el Partit Socialista, que Pedro Sánchez els ha mentit, els ha enganyat. Si no, ja parlarem d'ací 2 setmanes, que és quan se té que tornar a votar l'ampliació de la prova, perquè ahir mos va mantenir el pleno que pensa hasta finals de juny el president del govern ampliar la prova de l'estat d'alarma. És que no pot ser que mos enterem per la premsa o mos enterem en el mateix moment en el que se té que votar una qüestió. És que això és una deslleialtat, jo ho dia l'altre dia. L'oposició té que ser lleial en el govern, per supost, però el govern també té que ser lleial en l'oposició. I el Partit Socialista, el govern del Partit Socialista de Pedro Sánchez i de Podemos no està sent lleial en l'oposició. I té que mantindre informat permanentment cada 24 hores de tot el que està passant en aquest moment en Espanya. I no pot ser, torna a dir, que ens enterem per algun mig de comunicació o en el mateix moment en què s'ha d'executar o realitzar alguna votació. I el que passarà a Ciutadans, o la decisió que agarra de Ciutadans, torna a dir, jo no sóc veu autoritzada per a poder parlar de lo que fa un partit. Jo no puc parlar de la casa del veí, puc parlar de la meva, però no del que fa el veí en sa casa, però sí que tinc clar que té 2 setmanes, menys un dia ja, per a comprovar que Pedro Sánchez, demostrant una mentida més, perquè tot això és un cúmul de mentides, els ha enganyat.
Perfecte, diputat. Moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres de tot el que va passar ahir al plenari de la posició del Partit Popular.
Moltíssimes gràcies a vostès. Bon dia.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Volem estar a prop de tu.
Óptica Vila-real prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Vila-real. Te esperamos.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa.
También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
I ara també les noves mesures que ens ha anunciat el govern de desescalada, entre elles també se troba les funcions que tenen les funeràries. Per això anem a parlar en Ricardo Usó, que és gerent de la funerària Sant José de Vila-real. Bon dia, Ricardo.
Bon dia a tots.
Estes mesures de desescalada, entre les quals són noves mesures també per a les funeràries, quines novetats ens porten? Què podem fer ara que no podíem fer uns dies abans?
Pues mira, hem recibit des de la Generalitat, perquè a tots ens ho envien de la Generalitat, que a partir d'este, que és el dia 11, que és el dia que ja se pot fer un poquet més les coses...
Que entrem en la pròxima fase de desescalada.
Sí, que ja podem obrir el tanatori, fer velatoris, però... Delatoris només màxim 10 persones. Poden estar 10 persones en mascareta i guants, és la normativa, i podem fer en el tanatori, en este cas el meu, sí que ho té, en la capilla, pues, ser responso o l'acte que faci falta per la despedida del familiar.
Mira, en este cas serien un grup màxim de 10 persones que pot eixir i poden entrar 10 persones més, no?
En teoria sí, però clar, això tindrem que estar pendent, perquè clar, jo no sé si són 10 per tot el tanatori o 10 per cada família, perquè com tinga 3 enterros seran 30 persones.
Però com que cada una té una sala...
Clar, però clar, 10 persones en una sala són moltes persones, no, ni estaran a un metro de distància o un metro i mig que se diu, entonces estem pensant que si passa això... dir a les famílies que, mire, si es presenta algun altre enterro o alguna altra cosa, pues, seran 5 ja van els que estaran i 5 en l'altre per anar partint, que no sé, clar, que si se presenten 3 o 4 enterros, poden ser 30 o 40 persones, si és 10 per sala, són 40 persones que això, pues, com a medida de seguretat, mesura de seguretat, no és molt, molt bona. Ara,
clar, és que mos dicten les lleis, és a dir, les publiquen en el BOE i ens diuen els enterros poden n'hi haure un màxim de 10 persones i després cadascú té que adaptar-lo
al seu conveni, més o menys de lo que hi dirà de que està bé o està mal, i antes pues dir-ho a les famílies. Jo personalment tenia pensat fer això, si no n'hi ha res, pues 10 persones en tant i si, però si no es pot dir, pues mire, només poden entrar pues 5 persones, perquè, i després a la capilla, pues sí, assentar-se pues una en cada banc, com tinc amb dos bancs, pues per això, per la capilla no hi hauria problema, que s'assentaren 10 persones per fer un responso, o un responso o l'acte que siga, civil o de la religió que siga, això no hi ha problema.
Uh-huh. És a dir, que sí que poden accedir a la capella per a despedir el defunt i si és 10 persones, el que hi ha algo més d'ambigüetat és en el fet de que n'hi hagin 10 persones en una sala o 10 persones en tot el tanatori. I vostè ha parlat en més companys seus que tinguin tanatoris en la zona i han compartit idees o ells què pensen?
Jo, en veritat, a parlar amb un o dos que són els que més parlem i van a fer quasi el mateix. No deixar entrar a tanta gent, deixar entrar, ja t'he dit, a les 10 persones si tens un enterro, vale, però quan te se presenta un altre enterro, pues dir-los a les famílies de antes, mire, pues se'n tindran que anar 5 fora i 5 dins, o anar-se'n a casa i tornar, i a l'hora de l'acte de la missa o de lo que siga que se faci en el tanatori, pues sí que podrà vindre a les 10, però entraran per una altra porta, clar, no cruzar-se, mirar-ho de manera que no se cruze tota la gent que estiga dins del tanatori.
I no tenen la sensació de que d'alguna manera li trasladen un conflicte? Perquè, mire, jo parle per mi, se mor un familiar, i jo conte que anem 10 de la meva família, els 10 que són més pròxims, i arriba allí i vostè me diu, no se pot entrar. I jo li puc dir, però és que a mi el govern m'ha dit que puc entrar.
Sí, ja ho sé, ja. I això és el problema. Normalment, jo tots els enterros que he tingut estar, tots ho han entès, les normatives, ningú m'ha ficat cap pega, ningú m'ha ficat cabrona perquè la gent ho entén i suposa pues, que la gent ho seguirà entenent.
Sí, però no estem en la mateixa fase.
Ja ho sé.
Com que es comença la desescalada, si se pot trobar en que n'hi hagin famílies que en un moment donat, pues, fruit del dolor que en aquest moment tenen o de la desesperació, puguen crear un conflicte dins del tanatori perquè pensen que siga vostè el que no es deixa entrar quan en realitat és per mesures de seguretat, no?
Clar, si més se presenta, pues, parlarem a bones, perquè sempre s'ha de fer a bones això, i si no ho comprenen, pues, mos aguantarem un poc, que tenim que fer, és que no se pot fer una altra cosa. Nosaltres, dins del tanatori, ja hem agarrat totes les medidies higièniques corresponents, com a... ja va ser les mans, bueno, ja va ser les mans desinfectades antes d'entrar, hem comprat aparatos d'ozono, per desinfectar totes les sales i qualsevol que entre que estiga tot desinfectat, que és una inversió bastant forta, perquè, clar, el sanatori és molt gran i necessites unes màquines grans, no són unes maquinetes xicotetes d'ozono.
Sí, per cert, ahir teníem un metge que ens va parlar de l'ozono, de lo que...
Sí.
De que en realitat és el desinfectant
més
fiable que existeix en aquest moment, sí. Inclús ho estan aplicant també en els centres sanitaris.
Correcte.
I ens deia que el problema que n'hi havia era el que encarís desinfectar en ozono. És a dir, és molt més fàcil desinfectar en els productes que hasta ara teníem. Però l'ozono...
Claro, però jo totes les dies va una dona de la limpieza i va i limpia les sales, si se'n va anar algú, pues, ho torca tot, perquè clar, aquesta dona és una persona i pot fallar i pot torcar una cosa. Està clar que el virus este no dura un mes allí, però, claro, si entren una o tres persones a aquesta mateixa sala, si fiqui lo de l'ozono, jo ja ho tinc mirat i en un quart d'hora, 20 minuts, la sala està desinfectada totalment en l'aparat este. I a part, pues, el tanatori sí que té uns altres màquines més potents d'ozono per desinfectar pues, tot el hall, que és molt gran. Una cosa són les sales, una altra cosa és el que és gran. En el cas del nou tanatori, cada tanatori és d'una manera, però el meu és bastant gran el hall i necessita unes màquines potents per desinfectar tota l'entrada.
Bueno, però vostè ens dona garanties de que allí, per lo menos allí, no correrem el perill d'infectar-nos.
Claro, lo que únic que sí que estem dient a tots, que això ho estan fent tots els funerals, que vinguen en mascareta i allí dins que no se la lleven. Sobretot, mascareta i guants, que és el que diu el govern, que tenen que anar a tots els puestos en mascareta i guants, que molta gent se'l passa, que diga, pues a mi no me dona igual, vale. Jo, si un ve amb mascareta i guants al tanatori, no entrarà. No entrarà perquè estem fent unes mesures per protegir-nos i un que vinga sense res, pues, no me pareix molt correcte, té que pensar en tots.
Seguís incrementar el número d'incineracions, sabíem que últimament quasi, bueno, havia crescut, quin percentatge ha crescut de les incineracions?
Pues per més que res per culpa de la pandèmia. Uh-huh. Perquè si no hagués sigut per la pandèmia, les incineracions hagués sigut a un ritme més o menys normal.
Perquè fins a la pandèmia les incineracions no era la pràctica habitual, no?, en esta zona.
No. Però jo, a partir d'aquest any, de gener, de desembre i gener, he notat que molta gent s'ha incinerat, molta més gent que, per exemple, durant tot l'any passat.
És dir, que la tendència també era que la gent, com que ha canviat un poc el xip, en aquest sentit, no?
Sí, jo crec que sí. I a raïs de la pandèmia, com clar, hi ha unes mesures de seguretat que si algú faltava del Covid no se podia enterrar junt, per exemple, s'havia mort la dona i si ara se mor l'home de Covid no se podien enterrar junts. Llavors l'única opció era incinerar, doncs, per poder enterrar-se junts, i molta gent s'ha incinerat, doncs, per poder fer ixe enterrament, doncs, l'home o la dona, que normalment així s'enterra i en Villarreal, bueno, siguin tres puestos. Si no, el que enterrar és enterrar en caixa sense incinerar del Covid, no se pot tocar mai en la vida, ni se pot obrir, ni se pot ficar en ningú companyia, ni res. I si està ahí, de per vida, com si diguem, a soles. No pots enterrar-lo en ningú més. Ara, si l'incineres, pues sí, i molta gent, pues, durant esta temporada, pues, ha optat per incinerar. No ho tenien pensat, però han cregut que és la millor opció, tant com per enterrar en companyia com per fer després d'ací, jo dic, un any, per exemple, dir, mira, ara vull fer la missa de mon pare perquè no puc fer-li o l'acte que siga. Agarrar les cendres, dur-les a l'església, dur-les al saló, dur-les on siga i fer-li el que no s'ha pogut fer, pues, per aquestes circumstàncies. Molta gent ho està fent aquesta opció.
I n'hi ha prou servici per tanta demanda?
Servici d'incineració? Pues sí, de moment anem a Castelló, si en Villarreal no n'hi ha cap crematori, però en Castelló pues n'hi ha tres, que són dos tanatoris privats que ho tenen i el del cementeri de Castelló. N'hi ha tres, i primer va haver un poquet de col·lapse perquè van faltar, n'hi ha bastant persones que van faltar en la província, claro, en la província quasi tots acudixen a Castelló, no sols són de Villarreal, de Nules, de Borriana, de Onda, dels pobles de Peraí, tots acudixen a Castelló, però ara ja s'ha calmat la cosa, ara ja va tot normalment, com era antes.
És dir, que ja es comencem la desescalada, és cert, de real, i hem començat un poc ja a agarrar la normalitat, inclús havent més demanda d'incineració en aquest moment, eh?
Sí, perquè ja t'he dit, jo parlava en este que el duc al tanatori de Castelló, que són amics nostres, que són el tanatori Ildum, i primer estava agobiat, claro, que se li presenta en 10 i 12 difunts.
I vostè va sentir aquesta notícia que tot el món van veure, va ser a la televisió, on en Estats Units i van trobar dos camions en gent que s'havia mort i que havia entrat en estat de descomposició. Vostè, quan va sentir aquesta notícia, la va assimilar com algo normal o li va aparèixer, no sé, ha sentit alguna volta algo d'això?
Jo no ho he sentit, però el que m'estàs contant i a mi pareix una barbaritat que estiguin escalades de descomposició és que, a veure, Estats Units és Estats Units, o en Espanya, o en Madrid, en Barcelona, el que va passar, que les funeràries no donen abasto, clar, no n'hi ha, si ho vol incinerar-se, no n'hi ha tants forts incineradors per incinerar la gent, perquè vostè tindria que s'incineren a tots, vale, que s'incineren a tots, però un forn crematori, en veritat, només pot incinerar a 4 persones al dia, a 1, perquè, clar, els forns no estan preparats per estar 24 hores en marxa. Entonces, clar, si te se presenten de repente, com aquell griu, 10, 15, jo vaig sentir un funerari de Madrid que tenia 37 persones allí esperant-se per incinerar. Pues imagina la llista com pot ser, i el dia siguient més, i el dia siguient més. No és que digui que tinc 30 s'ha acabat, no, no, és que després n'hi ha més. Quan tindré que distribuir pues, a fons propers de Madrid, de Barcelona, jo sentia que van vindre hasta quasi la Comunitat Valenciana a incinerar, perquè, clar, no donen abasto. Que ara la cosa s'ha calmat, pues sí, però no n'hi ha tants, n'hi ha fons crematoris, però per això que ens ha passat, jo crec que no està preparant ni nosaltres ni Estats Units, ni en Estats Units té que passar lo mateix, perquè sí, n'hi haurà fons en tots els Estats Units, però clar, si de repente te toquen a la porta i diuen aquí viene, si tens a 20 per incinerar, com tens que incinerar a 20? Pues un darrere l'altre, clar, però això són dies que se va allargant, i si van faltant més persones, per desgràcia, pues pot passar el que tu m'estàs dient, que es fiquen dins d'un camió, que això ja me pareix. El problema és després treure-los d'allà dins. El problema és
seria una situació difícil de manejar, no? És dir, al final és dir la veritat, dir-li, mire, me trobo en aquesta situació, no sé, pense que vostè si es troba en una situació així, no sé com reaccionaria.
Pues mal, conforme. Jo vaig veure un reportatge d'un funerari de Madrid, que li van fer un reportatge i aquell home estava desbordat, diu, jo tindré que tancar o parar o dir que tinc la funerària de tancar perquè jo no puc. I aquell home dia que estava havia estat quasi 40 hores despert fent en servicis, enterrant, cremant, perquè clar, se li acumulava els difunts i clar, i totes les famílies està clar que tots volen pues, enterrar el seu familiar, claro, o el que siga, però i això home no podia més, conforme jo vaig veure, i jo dic, no vull imaginar-me com estan les funeràries d'allí, no vull imaginar, a part el risc que per contagiar-te.
Claro.
No és dir, no, ja fet la feina, no, tu tens que anar tot tapat, tot en guants, tot, pa cada servici que fas. No és sol dir, pues fas el servici i ho acaba, no, és això, i també sé que això a mi de no tindre material suficient, que segur que diu que buscaré, com totes les funeràries d'ací, que m'ho van dir que buscarem una altra, doncs la papeleta, però bueno, ara ja s'ha calmat la cosa i espere que vagi a menys.
Pues Ricardo Usó, gerent de la funerària Sant Josep de Vila-real, moltes gràcies per haver-nos aclarit com tenim este tema i molt bon dia.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Després de que ahir s'aprove l'ampliació de l'estat d'alarma, avui vull compartir amb tots vostès l'opinió que té Miguel Barrachina, que és diputat autonòmic. Bon dia, Miguel.
Hola, muy buenos días. Feliz de escucharte, Sanzana.
Igualmente.
Encantado.
Mire, antes de que empecemos a hablar de lo que ocurrió ayer, del que se amplíe el estado de alarma, quiero que escuche un corte de voz del secretario general del Partido Socialista de aquí, de la provincia de Castellón, porque le alude a usted directamente.
n'hi ha que plantar-se davant del xantatge. Això està molt per damunt de qualsevol interès del partit. Això és jugar amb la vida de la gent. És la vida i la seguretat. Gent com Miguel Barrachina té que demostrar que la gent és lo primer. El partit està en un altre lloc. I en lloc d'estar callat, que isque a demanar que pare esta locura pel bé de totes i tots. Si l'estat d'alarma no es prolonga, el sacrifici, l'esforç i el treball de tota la gent no servirà per a res. I arribat el moment, el PP tindrà que eixir a explicar-ho. El primer són les persones, la salut i la seguretat. Mai els partits. Per això apel·lem a tota la gent del PP i per extensió a la gent de Vox i d'Esquerra, per a que ajuden a mantenir...
Miguel, como se extiende a más partidos, hablemos del suyo, que en definitiva es por el que tiene que según Ernest Blanche, dar explicaciones.
Sí, la verdad es que es un hombre muy gracioso, el secretario general del PSOE, señor Blanche. El Partido Popular es el culpable. Uh-huh. Cuando estaba en el gobierno por gobernar y cuando está en la oposición por estar en la oposición. Y ellos, es decir, aquellos que de los 200 países con víctimas es el peor del mundo, España, es decir, el país peor gestionado en la crisis sanitaria y el que más ha gozado de apoyo de la oposición. No hay ningún país que esté ya 2 meses en estado de alarma y la oposición ayer le volvió a dar otros 15 días más para ver si por fin espabilan y comienzan a hacer test, que yo no sé de medicina, pero sé escuchar, porque soy oyente de radios como Radio Villarreal, test, dijo en el mes de febrero el director general de la OMS. Y por tanto, nosotros lo que le decimos a este gobierno es que el primer estado de alarma estaba justificado para poder hacer test y proteger y salvar a sanitarios. Ninguna cosa. Es decir, el PSOE ha convertido a España en un cementerio de sanitarios. España es el primer país del mundo en sanitarios contagiados porque no los equipó, no supo, a pesar de arrogarse toda la contratación universal, toda la contratación sanitaria de España. Equipos, test, los han prohibido y los persiguen. Es decir, él, que es de Morella, donde sabe que han muerto sin atención docenas de ancianos en un estado de alarma que el PP le ha dado su apoyo para que no lo utilicen. Le pongo un ejemplo, cerca de Villarreal, en Onda, como Mónica Oltra tampoco quiere hacer test, el ayuntamiento autorizó test a los trabajadores de la residencia de ancianos pública, competencia de Ximo Puig y del señor Blanc, 25% de afectados. ¿Y sabe qué hizo el gobierno? Llevar a la policía para que el ayuntamiento dejase de hacer test. Es decir, es justo lo contrario. Por tanto, lo que le decimos es que el estado de alarma en todo el mundo sirve para salvar vidas, no para nombrar miembro del CNG a Pablo Iglesias, para multiplicar los cargos en la administración o para, con 15 millones de euros del coronavirus, comprar televisiones privadas. Es decir, el estado de alarma sirve para salvar vidas, no para ocupar la administración y obligarle a la policía y a la Guardia Civil a perseguir a aquellos que escribimos o que escriben noticias que cuestionan o que critican al gobierno. Por tanto, yo espero que por fin se pongan manos a la obra, empiecen a contar la verdad y se dejen ya de la broma esa de 214.000 afectados, cuando todo el mundo sabe que son millones de infectados en España, y además de verdad, pongan un mínimo de eficacia. Y por eso el Partido Popular responsablemente ayer se abstuvo, propiciando junto con el resto de la oposición, porque sus socios, Esquerra Republicana y demás, los han abandonado, uh-huh. Y haciendo un ejercicio que el PSOE jamás hará. Falleceremos, si Dios quiere, dentro de muchísimos años y no veremos nunca al PSOE ni con el ébola que murió un solo animal de compañía, un solo perro, ni con ninguna de las crisis veremos prestar el apoyo de 2 meses, a veces votando sin saber el contenido del estado de alarma. Y por tanto este presidente, el señor Sánchez, ha disfrutado del mayor apoyo de ningún país del mundo y de ningún momento en la historia de España. Otra cosa es que su gestión ha sido enormemente deficiente, como todo el mundo puede observar.
Cuando ayer el presidente del Partido Popular decide abstenerse, dentro del Partido Popular, ¿es compartido por todas, es por todos esa decisión?
Sí, bueno, es una situación difícil, pero Pablo Casado le estableció hace 2 días condiciones para la abstención a Pedro Sánchez, le dijo que algo indispensable para que esta nefasta crisis sanitaria tan maltratada, es decir, los 3 hospitales de campaña de Ximo Puig ya han servido para la campaña de Ximo Puig con 8 millones de euros, pero todavía no han curado a nadie y el Difema de Madrid ya ha cerrado. Entonces lo que dijo era que para esta crisis sanitaria no se alargue económicamente los ERTE, es decir, aquellas empresas que sus 10 trabajadores han sido temporalmente apartados, puedan reincorporarse progresivamente, es decir, oye, necesito 5, necesito 6, y no de golpe, y que por tanto si eso se hacía, y se hizo en el Consejo de Ministros del martes, nosotros nos apoyaríamos, pero tampoco votaríamos en contra. Por tanto, el Gobierno aceptó esa petición nuestra y también de los trabajadores autónomos y de los pequeños empresarios, y por tanto nosotros responsablemente nos abstuvimos, también previniéndole de que España tiene multitud de leyes, la Ley General Sanitaria de Seguridad Pública, que permiten mantener un estado similar al de alarma sin que el Gobierno pueda adoptar medidas caprichosas, como las que hemos venido viendo, de ocupación de todos los resortes públicos, incluso cambiando el procedimientos judiciales, etcétera, que no atañen a la salud de los españoles y que, por tanto, esa vía permanente de que él decida todo lo que los españoles debiéramos haber decidido si, Susana, tú hubieses dispuesto de la información que ellos tenían y te ocultaron en el mes de enero y en el mes de febrero y tuviésemos los mismos test que Alemania está haciendo a 60 millones de franceses y que el 11 de mayo los tendrán concluidos, si hubiésemos tenido la información y los medios, nosotros podríamos haber tomado decisiones individualmente y familiarmente que ahora, desgraciadamente, el Gobierno toma por todos nosotros por habernos mantenido sin ninguna información fiable aún a día de hoy. Los ayuntamientos no saben, los alcaldes no conocen ni el número de víctimas ni afectados. Y mira si sería importante para llevar a cabo desinfecciones parciales de determinadas zonas, sí, en mayor medida, etcétera. Y por tanto, desgraciadamente, lo que le pedimos es lo mismo que al principio: información, verdad, test y equipamientos.
Ahora lo que nos han anunciado es que serán los médicos de familia en primera línea los que lucharán contra el coronavirus, porque tendrán que hacer, serán los que harán estos test masivos que no les han llegado.
Sí, yo
y luego solamente que... saldrá la información pública, sabremos los que realmente estén contagiados, que hayan pasado previamente por un test, pero si no llegan los test, es decir, si solamente se puede utilizar una cantidad de test determinado que controla o que el gobierno distribuye, tampoco sabremos las cifras reales.
No, las cifras hay un empeño en ocultarlas y se van a seguir ocultando. De hecho, España es el único país que persigue a los ayuntamientos cuando por la negligencia del gobierno de España y del autonómico no se hacen test. Fíjate el ejemplo de Honda, que ha intentado hacer a sus trabajadores, o ayuntamientos como el de Alicante, que habían cargado 3.000 test para todos sus empleados expuestos, y lo han prohibido. Es decir, este gobierno, en lugar de promover la realización de test, los prohíbe, los ha prohibido, no te dejan hacer. Yo esta misma mañana he llamado al centro de salud mío, de Segorbe, para que me autoricen a hacerme uno, porque ya que la administración ha desistido, siendo económico, porque es que un test antes de la situación crítica, Susana, pues costaba 8 o 9 euros. Si costase 10.000 sería comprensible, pero valiendo lo que vale, tan solo la mala fe del socialismo gobernante y de ocultar unas cifras que serían pasmosas, pero que sirven para prevenir y sirven para tomar conciencia de la realidad, solamente por ese motivo se comprende que no deseen hacer test cuando el resto del mundo lo está haciendo. Pero sucede igual en eso que con las mascarillas. Aquí intervenimos el mercado y decimos que a 96 céntimos y se produce desabastecimiento. En Bélgica, que tienen un problema similar, en Bélgica ya se puede comprar en Carrefour. Es decir, lo que se hace es autorizar que todo el mundo pueda realizar test, todo el mundo pueda equiparse y entre todos, unos junto a otros, pues unidos salgamos, ¿no? Ahora me gustaría creer de verdad que por fin, 2 meses después y con 40.000 víctimas reales, 25.000 oficiales, más tarde, con 40.000 fallecidos, empiezan por fin a hacerlo. Mi impresión es que Sánchez trata de trasladarle la responsabilidad de la culpa a Ximo Puig y ha dicho, oye, a partir de ahora, yo no he hecho ningún test, pero lo vais a hacer vosotros en cada uno de los municipios. Pero yo me pregunto, Susana, si hay más de 40, al menos gobernados por el Partido Popular, y deben ser unos 70 o 80 centros de salud cerrados en los municipios de Castellón, y son los centros de salud quienes tienen que realizar los test, digo yo que primero tendrán que abrirlos, ¿no? Porque si están cerrados los centros de salud y tampoco hay test, pues tengo la impresión de que es lo mismo que al principio, que están contando que van a hacer muchos, y desgraciadamente no sé si lo vamos a ver. Ojalá, ¿eh? Yo me gustaría creerles y que no me engañasen por enésima vez y que comiencen a hacer test, porque sin test no hay ni previsión sanitaria ni tampoco económica para salir de esto.
Miguel Barrachina, esperemos que esto sea así.
Bueno,
sabe que hay gente que no ha entendido que Casado se abstuviera. Sabe que nos duele a mucha gente no tener los test para que el confinamiento se termine, porque es de la única forma. Y bueno, era inevitable que hoy le preguntara, porque necesitaba que usted... usted me ha dicho que está de acuerdo con Casado. Yo tengo mis dudas, pero bueno... como siempre apoyando al presidente de su partido, ¿no?
Bueno, no, es decir, es que yo apoyo a los vecinos y lo que quiero es test. Y si tenemos dos gobernantes, Ximo Puig y Pedro Sánchez, que no quieren hacer test, yo quiero un gobierno que haga test. Y yo quiero un parlamento que vote y que le obligue a salir de ese gobierno unilateral y discrecional de Pedro Sánchez, que se vote y que se haga test a todo el mundo como en todas partes del mundo. ¿Y eso cómo se consigue? Eso desde luego no se consigue entregando todo el poder a Pedro Sánchez, que se ha demostrado incapaz, se ha demostrado como el gobernante mundial con mayor número de afectados por habitante. Solo nos superaba Bélgica, pero si contásemos la verdad, en lugar de los datos que no quiere sumar de las autonomías, el gobierno de España, seríamos el primero del mundo.
Pero usted entiende que Pedro Sánchez le pasa la pelota a Pablo Casado y Pablo Casado, todos esperamos a ver qué hace con la pelota y la suelta.
Bueno, yo creo que se portó responsablemente, ¿no? Es decir, ayer fue un...
Pero siempre apelamos a lo mismo, hay que ser responsables. Pero los test no han llegado. No los tenemos.
Claro, es decir, es que el gobierno no quiere que se haga antes y el Partido Popular y todos los vecinos queremos que se haga antes. Por tanto, o presionamos al gobierno de Ximo Puig y al de Pedro Sánchez, o esto, en fin, pues el número de víctimas sanitarias y después económicas no va a tener fin. Mire, yo creo que soy inmune porque tuve la sensación de haberlo pasado como toda mi familia. Si yo tuviese ya, como en Corea del Sur, que ya ha pasado esta situación, mi certificado en el teléfono móvil, que lo llevo, de inmune, pues cuando un restaurante de Villarreal pueda abrir solo con el 50% de las mesas, todos los inmunes, que en España debemos ser millones sin testar, podríamos además entrar también, porque ni nos pueden contagiar ni podemos contagiar. Pero hace falta contar la verdad y, por tanto, es absurdo que un gobierno que lleva escondiendo la verdad, sin hacer test y sin equipar, quiera seguir pidiendo barra libre. Oiga, es que en Francia no salió el estado de alarma esta semana. El Parlamento se lo rechazó, porque el gobierno francés lo está haciendo mejor que el español, pero bastante mal. Se lo rechazó, lo tiró para atrás y le dijo, oye, vuélvete a casa y haz los deberes mejor. Y lo que se merece Pedro Sánchez, dentro de 15 días, si vuelve al Parlamento sin haber hecho test, naturalmente, Susana, lo que se merece es lo que todos pensamos, que se vuelva a casa a hacer los deberes y que vuelva con algo hecho en lugar de con palabras bonitas, hermosas, con horas y horas de televisión para contarte la milonga esa de que en España llevamos 214.000 contagiados y no hay ningún científico que no baje de los 3 o 4 millones de, de afectados en España. Por tanto, claro que se merecía un correctivo. No sé si la abstención o el voto en contra. Creo que es mucho más prudente abstenernos, sobre todo después de que es verdad, se ha aceptado que los ERTE no sean rígidos, sino que tengan flexibilidad y que nuestros empresarios puedan progresivamente ir incorporando a sus trabajadores tal y como lo necesiten. Y no todos de golpe, porque todos de golpe supondría el cierre de la empresa, porque a día de hoy no hay clientela, naturalmente.
Miguel Barrachina, muchísimas gracias por haber entrado. Bueno, un placer. Muy buenos días.
Pues oye, gracias por llamarme. Un beso a todos.
Hasta luego.
Pronto.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 0350 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 10 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 10 64. Volem estar a prop de tu.
La vida continua ara més que mai i per això avui volem parlar amb la gerent de Centres Mare. Bon dia, Isabel Barreda.
Bon dia.
Contem-nos, quines són les inquietuds ara mateix de les dones que estan embarassades?
Pues que se trobaran quan arribaran a l'hospital, sobretot mos pregunten les mesures de protecció, de dir què han de fer, si han de portar mascareta, si no, tot, això és, les inquietuds que tenen és i si n'hi ha epidural, si no n'hi ha epidural en els hospitals. Aquestes són les preguntes que ens estan fent més.
Sí, perquè durant la crisi sanitària sí que hi estava molt en l'aire lo del tema de l'epidural. Creu que ara s'ha relaxat un poquet tota aquesta situació?
Sí. S'ha alçat un poquet. En el general ja fa una setmana, la setmana passada, ja se van posar epidurals. En el Jaume sempre s'han posat, en la privada sempre s'han posat, no s'ha tallat. I en la plana me consta que estan en un tomillo i que si n'hi ha un part difícil o que sigui també estan posant ja alguna epidural.
Ara parlem un poc de Centres Mare. Ja veu obert al públic?
No, per essencial no, però és com si estarem així, perquè estem fent classes de tot tipus, estem fent classes físiques i teòriques, totes les matrones, i la dona se connecta, estem enviant uns links que se poden connectar, i fan la classe en casa. Entonces, i també fem videoconferències per Zoom, per poder parlar en elles tots els dubtes que tenen i tal. Sí. Ahir per la tarda ens van connectar i elles, pues, i si no ens veiem les cares.
Perquè... Sí, clar. Perquè telefònicament queda com molt fred tot, no? O sigui, esteu treballant...
Sí, el telèfon el tenen sempre, l'han tingut sempre, però no desconnectem, estem 24 hores... Però és diferent, perquè no mos veiem. És diferent, és millor que de vegades en quan mos veiem les cares.
Sí, o sigui que
tot.
Treballeu de manera telemàtica, no? La dona embarassada se fica i fa els seus exercicis amb la matrona i tot el que toca.
Sí. Tot el que toca.
I seguireu treballant així durant la fase 1, quan es puga obrir?
Sí, seguirem, perquè l'embarassar és de risc. I fins que això estigui tot tranquil no obrirem mal al públic físicament. Això no vol dir que una dona tingui un problemeta o vulgui alguna cosa i pugui vindre una sola en un moment determinat.
Clar, jo crec que aquesta mesura és un poc més tranquil·la, no?, per als vostres pacients.
Sí. Jo, bueno, fins que elles no s'encontraran en ganes de vindre, nosaltres no obrirem, perquè... De totes formes, tenim locals grans que podem tindre dos metres d'una a l'altra, encara que vinguin quatre parelles i tal, però de moment pensem que és més segur i la veritat és que ens han posat les piles i estem fent, igual que si estarem així, estem fent tot, teòrica, pràctica, respiracions, espentegen, tot de manera online. O sigui que la veritat és que a mi no m'agradava massa aquest tema de... Però, bueno, al final, tot el món...
S'adapta, no? Diguem, sí, tot el món s'adapta.
Sí, ens hem adaptat molt ràpid, les matrones, perquè tenim que estar en contacte amb les dones igual. Entonces, no tenim altra.
Clar, tot continua igual. I respecte als passejos, les dones embarassades poden anar amb normalitat a passejar o vosaltres les recomaneu que no?
Sí, sí. No, poden eixir i deuen eixir.
Clar.
Perquè és molt bo per a tindre aquest bebè ben col·locat en la pelvis, perquè el moviment pendular de caminar, de fer passes llargues i de caminar, és el que el bebè necessita per col·locar-se dins la pelvis.
Clar.
Si va de cap, si va de peus, que no és que anar a caminar massa perquè interessa més posar-se quatre pates i tal. Perquè, com ho diem per la ràdio, igual un al porte de cul i està de 36 setmanes i li dona per fer 10 quilòmetres.
No, ahir pues, serà que millor que no.
Aquesta no. Si el porten de cul i passen de les 33-34 setmanes, és millor que se posen a quatre pates, bueno, i que mos toquen per telèfon ja direm què tenen que fer. Però si porten de cap, està ja el cabell baix, i el caminar és superimportant per a tindre un bon part.
En una horeta, com mos han dit des del govern, estaria bé?
Sí, ara no hi ha mida d'una hora, Ara caminar...
O sigui, diguem que a les hores restringides que podem fer quilòmetres, no fa falta que siga una hora.
Sí.
Val, claro. Perfecte.
I, a més, han posat un horari molt bo, perquè és per el matí a primera hora i per la nit. I, entonces, no fa calor perquè les embarassades de l'asfalt calent i tal, per a la circulació, per als edemes de les cames, no interessa. I entonces han posat unes hores boníssimes, perquè a partir de les 6 del matí, que ara ja se fa de dia molt pronte, i està l'ambient fresquet, per elles és fenomenal.
Clar.
I després per la nit, pues, igual, poden fer un altre passeiget. De totes formes, una embarassa caminant una hora se cansen, vull dir que tampoc creies que caminaran molt més, però és millor que és que anar millor de matí un ratet i de nit un altre ratet, que això els anirà molt bé. Molt bé també per a no augmentar tant de pes, perquè el confinament ha fet que al menjar-se menys, pues, mengen més, estan en casa i no ho gasten, està clar.
I tenen que usar mascareta i guants sempre quan isquen al carrer?
No, els guants no hi ha que utilitzar-los, perquè els guants, l'únic problema que tenen és que després, com vas en guants, penses que pots fer de tot. I entonces tampoc tocar coses... Els guants no fa falta, la mascareta és important. I els guants només jo els utilitzaria o els diria que l'utilitzen la persona que no se pot estar sense tocar la cara. O sigui, hi ha persones que, per lo que sigui, té un tic d'anar tocant-se el nas, la cara, i els ulls i no sé què. Entonces sí, perquè quan te poses un guant, pues, deixes de tocar-te la cara, perquè en el guant ja no t'avellis tocar-te la cara. ¿Vale? Però només en aquestes situacions, perquè en realitat, si te laves les mans bé en aigua i sabó o en gel alcohòlic, el virus desapareix. Si has tocat un pom i una porta o el que sigui, i antes de tocar-te la cara, te laves les mans, és suficient, no fa falta portar guants. La mascareta, si estàs al costat de gent, sí que és bo, perquè no només te cuides tu, sinó que cuides els demés.
Perfecte.
La mascareta.
Perfecte, Isabel. Pues ahí queden esas recomanaciones para todas las dones que estén esperando sus chiquets y chiquetes. Y aniré charrant més endavant també.
Molt bé. Sobretot que siguin tranquil·les, que els parcs estan sent preciosos igual.
Home, clar.
Inclús més, perquè la dona està com més aguantant en casa. Si veu que no està de part, no va. Saps? Sí. Que antes venien, ai, me duele un poquito. I a lo millor pues, el metge diria, ai, pues bueno, vale, va, pues t'ingreso. Pues ara això no passa. La dona que ve sempre de part, ara. I venen molt, molt favorables i estem bé en parcs més bonicos que antes, saps? Hi ha menys urgències, diguem, de pròdromos de part, de quan tontegen, i més urgències de parts de veritat, que ve la dona ja començant a dilatar i tal. O sigui que tots els dies estem fent uns parts preciosos.
Ah, pues mira, en aquesta sensació ens quedem, no? Moltes gràcies, Isabel, per traslladar-nos tots aquests sentiments.
Molt bé. I si volen, tenen algun dubte, me poden cridar al meu telèfon.
Sí.
El sabeu vosaltres. 964-2703-50 i qualsevol dubte, gratuïtament les atenem.
Per supost. Moltes gràcies, Isabel.
Molt bé.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
I ara també volem saber una de les empreses d'ací, de la població de Vila-real, com farà aquesta desescalada per a que la gent tinga un bon servei. En aquest cas tenim a Pablo Escrits, que és responsable de comunicació de l'empresa Aseimar Assessoria d'Empreses. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
A ver, yo soy un cliente que, dada la fecha en la que nos encontramos, a pesar del confinamiento y a pesar de la pandemia que estamos sufriendo, pues necesito de los servicios de la asesoría. Primero, porque tengo empresa, y segundo, porque además está lo de la creación de renta y muchísimas otras cosas que supongo que vosotros lleváis entre manos.
Correcto.
En este momento, ¿yo cómo puedo ponerme en contacto con vosotros? ¿Puedo ir a la asesoría? ¿Tenéis algún tipo de medidas especiales?
Bueno, pues hemos previsto desde Aseimar que a partir del día 11 atenderemos al público en horario de mañanas de 9 a 2. Pues siempre con cita previa, llamando al teléfono de Aseimar y pues debiendo llevar al cliente mascarilla y guantes. Siempre para evitar que se junte más un cliente en el despacho al tiempo. No, de forma que nos permita pues realizar correctamente la desinfección y demás medidas y garantías para poder tratar al público debidamente.
Porque, ah, imagine, los empresarios tienen todas las edades, pero la gente mayor está muy habituada a ir a las asesorías a hacer, por ejemplo, la declaración de renta.
Claro.
Y necesitan ese diálogo que han tenido siempre. ¿Hay garantías? ¿Cómo le reciben a estas personas, a este grupo de riesgo?
Sí, sí, efectivamente prevemos pues que los usuarios que vendrán estas primeras semanas son fundamentalmente, pues como has comentado, personas de edad avanzada, con las que este tiempo pues ha resultado más dificultoso comunicarnos pues por medios electrónicos y resulta inevitable este contacto en persona. Y pues tenemos la responsabilidad de cuidarlas especialmente, uh-huh, de ahí esas medidas que te he comentado.
Uh-huh. Otra de las cuestiones que también preocupan bastante es las ayudas. Hay mucha gente que está un poco desconcertada con esto de las ayudas. Aseimar, las asesorías en este momento, ¿qué tipo de servicios están prestando para estas ayudas que el gobierno anuncia a bombo y platillo?
Pues mira, fundamentalmente ahora por el tiempo en el que estamos, aunque sea lo habitual, pues yo invitaría a la gente a lo primero a hacer su declaración de la renta, ¿no? Porque estamos viendo que Hacienda ha hecho un verdadero esfuerzo por agilizar esta aprobación y devolución. Entonces invitamos a todo aquel que lo necesite a llamarnos.
Perdón, Pablo, en este momento ¿se está agilizando las devoluciones a la gente que se le va a devolver, lógicamente, lo que ha pagado antes? Pero ¿es real que hay una agilidad a la hora de devolver?
Sí, efectivamente, nosotros llevamos un control estadístico y efectivamente hemos constatado que se están agilizando bastante la aprobación y la devolución de las declaraciones por parte de Hacienda. De hecho, la mayor satisfacción que tenemos en este tiempo es haber podido, pues a pesar de toda esta vorágine que ya conoces, de cambios normativos que ha habido, de interpretaciones, pues haber podido tramitar un gran número de declaraciones con resultado de devolver, que ha supuesto pues un verdadero alivio a una gran parte de nuestros clientes.
Y con respecto a las ayudas que han pedido para las pymes y las pequeñas empresas, ¿han reaccionado de la misma manera?
Sí, desde luego. Tenemos desde Seymar que felicitar pues especialmente a las mutuas, que han hecho un gran esfuerzo pues para aprobar estas prestaciones por cese, por suspensión de actividad de los trabajadores autónomos. De hecho, lo hemos podido ir compaginando estas ayudas con los ERTEs, con estas ayudas de consellería tan importantes, que además tuvieron una gestión impecable en el tiempo, con esta cita previa telemática, además de los aplazamientos a los impuestos, las cuotas de los seguros sociales, autónomos. Recordemos que ahora el día 20 se presentará este primer trimestre, que se aplazó finalmente un mes, y existe también pues esta posibilidad de aplazar el pago de estos impuestos, incluso sin coste para el contribuyente y a partir de determinado momento con un tipo muy, muy bajito de interés.
Pablo, como me lo está poniendo tan fácil, casi que me está... casi que estoy planteándome el llevarle toda la documentación para que me lo revise todo. Por cierto, una pregunta. ¿De alguna ayuda que hayan pedido para algún empresario o autónomo, se ha denegado?
Pues vamos a ver, los problemas han surgido fundamentalmente con esta prestación de cese de actividad de trabajadores autónomos. La seguridad social se vio pues abocada a normalizar de alguna forma quien podía solicitarla por haber tenido que cerrar a raíz del estado de alarma. Entonces tuvieron que acotar a determinados CNAEs, determinados códigos de actividades económicas, y pues las mutuas se han visto la obligación de ser estrictas en esta interpretación. Lo que nos han dado muchísimas facilidades en el caso de que hubiera sido denegada por este aspecto, pues es solicitarla luego por esta bajada de la facturación. Y tengo que decir que se ha aprobado de forma muy ágil cuando se ha hecho esa segunda solicitud.
Es decir, que en la primera si no ha salido, han vuelto a insistir en la segunda, argumentando y presentando documentación. Otra de las cosas que le preocupa a los empresarios, de hecho ayer por la mañana tuvimos una reunión con empresarios, es a la hora de pedir ICOs, es decir, también desde la asesoría pueden los empresarios, ustedes sirven de puente para ir a los bancos a pedir esos créditos.
Sí, correcto, porque en todo este mundo el tema de los papeleos, pues los clientes muchas veces se marean, ¿no? Ellos entienden de su negocio, entienden de su sector de actividad.
Claro, claro.
Pero sí, muchas veces lo que hacemos es directamente ser el contacto entre el banco y el cliente, facilitando la documentación que precisan pues para llegar a buen puerto esta gestión.
Incluso hay empresarios que me han advertido de que las propias asesorías les han dicho que cuidado con los seguros, porque claro, hay bancos que son muy pillos, que en esta situación también intentan aprovecharse, ¿no?
Correcto.
Entonces, el consejo sería, cuidado, ves de la mano de un profesional, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, porque todo aquel préstamo que se aprueba con demasiada alegría, digamos, es decir, nosotros, nuestro consejo a los clientes ha sido, pues en esta previsión de cliente cero, pues contar con aquel colchón, con estos fondos que resultaran imprescindibles, lo mínimo imprescindible. En el caso de que luego los ingresos, una vez se levante ese estado de alarma, la mayoría de los préstamos lo que daban es tiempo de carencia, digamos, para poder ser amortizados en el caso de que no hayan tenido que usarse, que disponer de estos fondos. Y realmente es lo que aconsejamos a nuestros clientes que hagan. Utilicen el mínimo imprescindible de este colchón y se proceda a una cancelación anticipada en caso de que sea posible.
Pablo, lo último que nos queda, díganos el horario que tendrán a partir del lunes 11, ¿verdad? El Estado ha aprobado una prórroga de alarma que termina el 24 de mayo. Entonces, hasta el 24 de mayo, ¿cómo podremos asistir a su centro?
Pues nada, simplemente tienen que llamar a Seymar al 964-525906 y reservar cita previa. En horario de 9 a 2 se les dará una cita lo antes posible y pues haremos las gestiones que necesiten.
Pues Pablo, muchas gracias y eso, mucha suerte con las peticiones de ayuda y con las devoluciones de las rentas de sus clientes.
Muchas gracias a ti, Susana.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, si antes parlàvem dels tests que s'estan fent, doncs bueno, avui ja publica la Generalitat Valenciana que si en la comunitat s'han fet 192 tests, dels quals 55 han sigut positius. Maria, tu torno.
Bé, parlem ara en terme local perquè l'Eucaristia en honor a Sant Pasqual es celebrarà el diumenge que ve 17 de maig a les 11 hores en el temple de Sant Pasqual. L'aforament serà limitat i baix determinades condicions. Sols hi haurà entre 60 i 65 persones que representaran a la societat de Vila-real i tots ells hauran de portar mesures higièniques pertinents mantenint una distància de seguretat tots entre ells.
Guants i mascaretes.
Mm-hmm. Exacte.
Ja?
Sí.
Ja mos acaba del temps?
Sí. Sempre. Si voleu comentar en Socialite, podríem dir, que Tamara Falcó la tenen, van a fer la pues,
marquesa
de Grinyol.
Me pareix. Bueno, no sé si ell tenia abans fills.
Sí, té una major. Xica, sí, un major. Sí, però son pare li ha deixat el títol a d'ella.
Ah, o sigui que haurà fet l'herència, no? Sí, sí. I allí ho haurà destinat. Perquè, sí, per exemple, recordem que la duquesa d'Alba va haver conflicte perquè volien que siguera la xicoteta, no? Com que Eugenia Martínez de Irujo volia ser ella, però finalment ha residit en el major com tocava.
Sí, en el major. Així que ja tenim...
Pues dit això, Montse Muñoz, fins demà.
Fins demà, demà divendres. Demà Ràdio Vila-real farà 28 anys que se va fer la inauguració de Ràdio Vila-real.
I també me deia Txelo que fa un any que...
Que vam canviar d'ubicació i vam instal·lar els estudis al centre de Vila-real, a l'edifici de Fundació Caixa Rural.
Que casualitat, eh? El mateix dia se va inaugurar, sí, després de tots aquests anys, inaugurem, sí, perquè... les instal·lacions noves també.
I era divendres.
Maria, ah.
Divendres, una altra vegada?
No, quan se va inaugurar fa 28 anys.
Ah.
I ara, pues...
M'esteu maritxant. Ah. M'esteu maritxant.
Moltes gràcies, Maria Ventura, per haver estat
a vosaltres.
Este matí més en nosaltres. Txelo Climent, moltes gràcies per haver-nos conduir també el programa tècnicament i per la meva part desitjar-los que passen una bona vesprada i esperar-los demà a tots i totes així amb vosaltres per a compartir un dia més. I ara els deixen el meu company Javi Mata, que de ben segur té coses bones que contar-les. Con delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye.